Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Avui hem conegut el primer informe oficial sobre la tragèdia ferroviària d'Ademuz que ha costat la vida a 45 persones. La principal hipòtesi fa pensar que la fractura de la via es va produir abans del pas del tren Irio. És a dir, abans que descarrilàs i abans de l'accident. El document de la Comissió d'Investigació afirma que el vagó 6 va sortir dels carrils perquè la via no tenia continuïtat. De moment, els investigadors no descarten cap opció sobre la causa del trencament. Aquí, a les Balears, davant la possible vaga de maquinistes de Mallorca, el govern llença un missatge de tranquil·litat i diu que el tren és absolutament segur. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest divendres 23 de gener. Facundo Tenaglia és el control tècnic titulars. Avui titulars destacats de la plana turística perquè Fitur tanca les portes si ho fa amb un titular destacat i és que ja hi ha data per a l'obertura del parador d'Eivissa. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Obrirà just d'aquí un mes, el pròxim 23 de febrer. Ho ha anunciat avui a Fitur la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, que ha recordat que s'hi han invertit més de 40 milions d'euros. Tindrà 60 treballadors, part dels quals s'allotjaran al mateix parador.
I avui també han sabut que Menorca aplicarà aquest estiu les primeres mesures per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ho farà amb un reglament provisional amb el qual ja hi està fent feina el Consell Insular. S'ha creat un grup de treball i la setmana que ve tenen previst reunir-se amb les empreses navilieres. El sostre màxim de vehicles s'estableix en 120.000.
A la crònica política, el conseller Costa compareixerà en el Parlament per explicar el rebuig del govern a la proposta del finançament autonòmic. Marta Pujalta, bon dia.
Bon dia. Encara no hi ha data per la compareixença parlamentària del també vicepresident i portaveu de l'executiu. El PSIC vol que sigui la presidenta Proens la que expliqui el posicionament del govern.
A Mallorca ha activat el Pla Territorial de Protecció Civil per mor de l'esllavissada de roques de grans dimensions i arbres. En Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Concretament, ha estat Esporles on s'ha activat el Pla Terval per donar suport a la coordinació de les accions que cal dur a terme per part de diferents organismes. La unitat operativa d'emergències s'ha desplaçat a la zona. No hi ha ferits, però dues cases han quedat tallades i la carretera està tallada.
De seguida ampliem la previsió del temps per a les pròximes hores, però a la crònica esportiva avui destacam que la Barca Menorca jugarà demà les semifinals de la Copa de la Reina. Gavi Forteza, bon dia.
Bon dia. L'equip menorquí va superar a quarts de final l'MB de Lugo i s'enfrontarà al Cajasol de Sevilla, que va eliminar per la seva part l'Aro Rioja i que fa una setmana a la Superliga va guanyar l'equip ciutadellenc. Demà la semifinal se jugarà a les 6 de l'hora baixa i serà a mesa pel web d'Ivetres. Pel que fa al Mallorca, l'equip de Jago Barrassat prepara el partit de diumenge contra l'Atlètic de Madrid, encara que el protagonista és Omar Mascarell. El migcampista canari té una oferta del futbol brasiler i podria sortir de l'illa en el present mercat d'hivern. I en futbol sala avui comença. Avui debuta Espanya a l'Eurocopa contra Eslovènia amb el jugador del Palma, Mario Rivillos, com a capità de la selecció espanyola.
I pel que fa al temps, recordem que el sud i el llevant de Mallorca estan en avís en groc per fenòmens costaners.
Bon dia. Avui tenim una treva quant a pluja. Ha travessat el cel de les Balears avui de matí una línia front, però a diferència d'aquests dies passats, el front no ha estat actiu i, per tant, avui cap vespre allò que tindrem són bastantes més clarianes quan el front acabi de passar del tot i no esperam precipitacions. Però és una pausa de por fiar perquè demà torna la pluja i atenció que podria tornar la neu també a la Serra de Tramuntana. Ara en parlarem. De moment, per avui cap vespre, aquesta línia front aviat serà història, per tant, veurem moltes clarianes. A més, puja un poc la temperatura respecte a aquests dies passats. Avui amb màximes que podrien arribar a 15, 16, fins i tot qualque valor en torn de 17. Aquesta pujada també durarà molt poc, perquè a partir d'aquesta pròxima nit i més clarament demà torna el fred i fins i tot el fred d'hivern. Dèiem també que aquestes precipitacions que esperàvem a partir de demà venen de la mà d'una línia de front que no serà especialment activa tampoc, però sí que bastarà per deixar alguns ruixadets cap a Eivissa i a Formentera demà de matí a primera hora, que a mesura que passi el de matí també afectaran Mallorca i Menorca. Entorn de migdia aproximadament es formarà una petita àrea de baixes pressions cap al nord de les Balears que afavorirà encara més aquesta precipitació. Per tant, a la Serra de Tramuntana, estrent nord de Mallorca, també cap al nord-est i a punt de Menorca, la precipitació podria ser moderada i fins i tot en forma de tempesta. No descartant que arribi a fer calabruix i fins i tot neu a la Serra de Tramuntana, però això seria una cota relativament alta, a partir dels 1.000 metres. La segona meitat del cap de setmana seria més tranquil·la, més assolellada, per tant, diumenge una jornada, en principi, amb moltes més clarianes, sobretot cap a la part d'Eivissa i a Formentera, potser no tant cap a Mallorca i Menorca, perquè quedarien restes de núvols, però ja no esperam tantes precipitacions. En definitiva, continua el temps entretengut i mogut que han tingut aquesta setmana, també aquests pròxims dies.
La previsió del temps de la mà de Miquel Salamanca són les 2:05. Entram en matèria.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I ho dèiem a l'inici de l'informatiu, l'informe preliminar de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris apunta a la fractura de la via com a causa més probable de l'accident d'Adamuz, un trencament que, a més, s'hauria produït abans del pas del tren descarrilat de Lirio. Així ho conclou aquest organisme després d'analitzar les marques localitzades a les rodes del tren i també la deformació del carril.
Mentrestant, l'Institut Armat ha finalitzat la inspecció ocular del lloc dels fets i ha entregat un primer informe al jutge amb més de 2.500 fotografies aèries i terrestres. La investigació està en una primera fase amb la recollida d'evidències i de dades concretes. S'han lliurat a la policia judicial les caixes negres dels dos trens sinistrats i el ministre de Transports, Òscar Puente, insisteix que ara per ara no es pot descartar l'errada humana com a causa de l'accident. Declaracions a Televisió Espanyola.
Hay que esperar que se avance también en la investigación del material rodante, que es la que va, digamos, un poco más lenta y más despacio. Hoy ha aparecido en otro sitio el eje o uno de los ejes de uno de los bogies del coche 8 de Lirio.
A la zona zero ja s'han començat a retirar les restes dels dos trens sinistrats després que la Guàrdia Civil ha donat per acabada la recerca de cadàvers. Ahir vespre es varen identificar els dos darrers cossos sota el vagó del tren número 2 de l'Àlvia, confirmant-se les 45 víctimes mortals.
Tot això mentre el servei dels trens de Rodalies a Catalunya ja es va normalitzant. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Aquest matí han tornat a circular després de dos dies aturats per l'accident mortal a Gelida. L'operativitat ha arrencat en retards, algun de més de mitja hora i pocs passatgers, però s'ha anat agilitant. La consellera de Territori de Catalunya, Sílvia Paneque, preveu que les Rodalies circulin en normalitat al final de la jornada.
Incidències a la R1 i a la R4, una fa breus minuts estava en vies de solució i l'altra solventada. Pugui haver-hi irregularitat en les freqüències i en la puntualitat, però en qualsevol cas totes les línies funcionen amb relativa normalitat.
Els tres dies de dol oficial avui ja han finalitzat i ha arribat la batalla política per aquesta crisi ferroviària. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president Pedro Sánchez d'haver desaparegut i ha instat el govern a donar la cara i assumir els errors.
Ha dit Feijóo que el dol no pot ser una excusa per a l'opacitat i que la pregunta no és si el ministre de Transports, Óscar Puente, ha de dimitir, sinó si hauria d'haver estat nomenat.
Esto que ha ocurrido, que está ocurriendo, es el caos. Pero es el caos de la incompetencia, de la mediocridad y del sectarismo. Entonces, evidente que esto no había ocurrido nunca, en ningún gobierno. Usted me dice si debe dimitir el señor Puente o no. Yo creo que la pregunta adecuada es si el señor Puente debió ser nombrado ministro de Fomento.
Una crítica directa que es produeix hores abans que el mateix ministre Òscar Puente comparegui per donar comptes del primer informe preliminar d'Aldamuz, que apunta com a causa del sinistre el trencament previ de la via. També valorarà, a partir de les 4, la darrera hora de la represa de la circulació dels trens de Rodalies a Catalunya.
Recordem que els maquinistes han convocat una vaga els dies 9, 10 i 11 de febrer.
Exigeixen més seguretat en punts determinats de la xarxa ferroviària en els quals s'han reportat incidències i que escoltin les seves reclamacions.
I aquí a les Balears, el govern ha insistit avui que el tren a Mallorca és un mitjà de transport segur i fa una crida a la responsabilitat davant l'amenaça de vaga del Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Els treballadors en decidiran dilluns si fixen un calendari de mobilitzacions.
El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha destacat les inversions fetes durant aquesta legislatura, tant en el manteniment de les instal·lacions com en matèria de seguretat. En aquest sentit, ha recordat que el passat mes de novembre es varen contractar dos enginyers per reforçar el sistema i que pròximament es constituirà la Comissió de Seguretat.
Fem una crida a la responsabilitat. No convé generar alarma respecte a un transport a les Illes Balears, almenys, per el que mos compet en els governs de les Illes Balears, absolutament segur.
El Consell de Govern ha aprovat avui una declaració institucional en solidaritat amb les víctimes dels darrers accidents ferroviaris.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:11. Més qüestions destacades d'aquesta jornada. Menorca aplicarà aquest estiu les primeres mesures per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Ho farà, de moment, amb un reglament provisional en el qual treballa, tot i que encara es desconeix l'abast que tindrà. Axel Camarasa.
El president del Consell, Dolfo Vilafranca, confirma en una entrevista a IB3 que aquesta pròxima temporada turística s'aplicaran restriccions i controls en els cotxes que accedeixen a l'illa. S'ha creat un grup de treball que avui matí s'ha reunit per elaborar el reglament provisional. Alhora s'ha obert una consulta pública perquè els menorquins puguin fer les seves aportacions. Sentim Dolfo Vilafranca.
Aquest estiu hi haurà mesures que ja s'aplicaran, sense dubte. El que passa és que exactament quina mesura s'aplicarà encara no som incapaç de dir-ho, però se començaran a aplicar mesures. Estem fent feina amb aquest reglament provisional, no? Fins que el definitiu estigui en aplicació, i sí, aquest estiu se començaran a aplicar mesures en quant a la regulació i limitació de cotxes.
El president sosté que les restriccions es volen aplicar de manera gradual i sense generar conflictes amb les empreses de lloguer de vehicles ni les navilieres, amb qui, per cert, té previst reunir-se la setmana que ve. De fet, aquestes companyies marítimes es mostren prou beligerants amb les restriccions que ja s'apliquen a les pitiuses i que està previst ampliar també a Mallorca i aquí a Menorca. A Fitur han expressat el seu malestar. El delegat de Transmet a les Illes, Miguel Pardo, reconeixia que aquesta qüestió els preocupa.
Es un tema que nos preocupa tanto a nosotros como a las otras dos navieras y por eso nos hemos unido a la hora de empezar a hablar con los distintos consells insulares. Hemos pedido también reunión a la presidencia del gobierno y queremos abordar este problema, que entendemos perfectamente, el problema de saturación, desde un punto de vista objetivo, con datos en la mano.
Recordem que Menorca ja disposa de l'estudi de càrrega que recomana un sostre màxim de 120.000 vehicles.
I el parador d'Eivissa obrirà just d'aquí un mes, ho farà el pròxim 23 de febrer. Ho ha anunciat avui a Fitur la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha recordat que s'hi han invertit 43 milions d'euros. Tindrà 60 treballadors, part dels quals s'allotjaran al mateix parador. Ens ho conta Elena Gregori.
Les obres del nou parador han requerit durant els darrers 15 anys d'una gran complexitat tècnica. S'han hagut de fer modificacions per incorporar restes arqueològiques fenícies, púniques i romanes. Escoltam a Rosario Sánchez, secretària d'Estat de Turisme, i José Manuel Juan, subdirector de Tour España.
Que la rehabilitació i reconstrucció del castillo i l'almudaina de Ibiza que ha dirigit Tour España per albergar el parador ha supuesto una de las excavaciones arqueológicas más importantes de España.
Tour España se dio cuenta de que era una obra que no solo era singular por la recuperación del patrimonio histórico, de los importantes edificios que iban a ser ocupados por un parador, sinó per el valor arqueològic de tota la zona.
L'espai té 66 habitacions, 41 són per a clients i la resta per a allotjar a part dels 60 treballadors. A més, han fet 40 places d'aparcament.
Aleshores, aplicarà en Baleares el model d'integració con el residente, con el lanzamiento de una promoción específica para residentes de las Islas Baleares. El objetivo es que desde el primer ejercicio, en torno a un 10% de los clientes del parador sean residentes en Baleares.
El parador està conformat per diferents edificis, un del segle XVI, la Torre de l'Homenatge i la Casa del Governador del segle XVIII, amb un saló de cristall que integra part de la murada del segle XV. També trobam la plaça d'armes, coberta per protegir el jaciment. L'espai serà el vaixell insígnia de la xarxa de paradors. Escoltam l'alcalde d'Eivissa, Rafael Triguero.
El primer parador de Baleares, com aquí bien se ha dicho, en la única ciudad patrimonio de la humanidad de las Islas Baleares, por lo tanto, un reconocimiento a todo nuestro legado, a toda nuestra historia que aquí se ha visto.
Pendent, ara queda completar el centre d'interpretació que estarà enllestit a final d'any.
Fitur també ens deixa les crítiques del PSIP a la política turística del govern. El PSIP acusa l'executiu de deixar que Airbnb marqui la política de les illes. Els socialistes critiquen les reunions mantingudes amb la plataforma durant Fitur. Segons el portaveu del PSIP al Parlament, Iago Negueruela, el govern estaria fent un blanqueig d'Airbnb, a qui assenyalen com un dels principals responsables del problema d'accés a l'habitatge aquí a les illes.
En roda de premsa per inaugurar el nou curs polític, Negueruela ha retret que l'executiu s'assegui en taules rodones amb la plataforma, mentre que la presidenta Marga Proens havia anunciat mesures per regular o fins i tot prohibir el lloguer turístic en edificis plurifamiliars. Els socialistes neguen també que s'hagi aconseguit la contenció turística perquè d'ençà que governa el Partit Popular hi ha 2 milions de turistes més.
Buscan atentar contra la realidad. La realidad dice que hay más atascos, ellos que no. La realidad dice que hay más turistas, ellos que no. La realidad es que no quieren afrontar sus fracasos. Y su fracaso en política turística es que tenemos 2 milions de turistes més.
Per tot plegat, el PSIC considera que hi ha un incompliment clar de les mesures anunciades com a valentes i avança que en aquest nou període de sessions proposaran iniciatives com l'augment de l'import de turisme sostenible i la creació d'una taxa als cotxes de lloguer.
Davant la crítica socialista, el portaveu del govern, Antoni Costa, ha defensat que la col·laboració amb Airbnb ha permès ja, diu, la retirada de milers d'anuncis i lamenta les contradiccions de l'oposició.
Són els mateixos que autoritzen Airbnb Nàutic i els mateixos que varen autoritzar les llicències de lloguer turístic en pisos? Són aquestos els que ara ens diuen que no hem d'actuar? Miri, amb Airbnb, la negociació està funcionant.
Dues i de 7 minuts, el Partit Socialista, a més de criticar la política turística del govern, també ha sol·licitat la compareixença urgent de la presidenta del govern, Marga Proens, al Parlament, davant la negativa de l'executiu de negociar la proposta de reforma del sistema de finançament que ha fet a Madrid.
El portaveu parlamentari del PSIC, Iago Negueruela, considera incomprensible que Proens es negui a una reforma que suposaria més de 400 milions d'euros a l'any per a la Caixa Pública Balear. Negueruela critica també que la presidenta no hagi convocat ni partits ni societat civil per analitzar el nou model.
Si te están diciendo que tú eres el que mejor sale de la propuesta del gobierno de España, ¿cómo te niegas a esa aplicación de esos recursos? ¿Cómo te niegas a hacer reuniones? ¿Cómo te niegas a reunir a los partidos políticos? ¿Cómo te niegas a reunir a la sociedad civil? ¿Cómo te niegas a tener reuniones bilaterales con el gobierno de España para profundizar en el modelo?
El govern ja ha respost als socialistes que qui compareixerà al Parlament per explicar la postura de l'executiu és el vicepresident i conseller d'Hisenda, Antoni Costa.
Mentrestant, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca considera positiva aquesta proposta del nou model de finançament pactada entre l'Estat i Esquerra Republicana Catalunya. Defensen que, tot i que la proposta no inclou l'ordinalitat, que és una demanda històrica de la patronal, millora el finançament i l'estat del benestar. Laura Arias, bon dia.
Bon dia. Pimem assegura que el sistema de finançament actual està caducat i que tota millora, per poca que sigui, serà benvinguda. Jordi Mora, president de la Federació, ha assegurat en roda de premsa aquest dematí que creu encertada la decisió del govern balear de deixar una porta oberta a millorar el model, però que de moment té múltiples beneficis per a la societat.
Un millor finançament autonòmic ens pot ajudar com a comunitat a millorar la diversificació econòmica, que és importantíssima, reduir aquesta dependència que tenim del turisme, tenir uns recursos estables ens pot ajudar a una millor digitalització, a una formació, a la innovació, a millorar la productivitat i a tenir llocs de feina més estables.
Segons el Ministeri, amb el nou model, les illes rebrien 412 milions d'euros extra el 2027. Això és part d'una injecció de recursos addicionals per al conjunt de les autonomies, 21.000 milions d'euros. Per això, d'altra banda, el catedràtic en Economia, Guillem López, adverteix que s'ha d'anar amb peus de plom, perquè un dels supòsits és que per assolir aquestes xifres s'hauran d'incrementar els impostos.
Ens fa preveure que aquests 21.000 milions, que no són d'una vegada, han de ser cada any, durant el temps que duri l'acord, vindran d'un increment de recaptació fiscal. Els principals aportants que hauran de finançar serem catalans i illencs. El saldo net, el que quedaria entre el que es donen i el que haurem d'aportar per tapar els 21.000 milions, podria ser un molt mal acord.
Des de la patronal insisteixen que el nou model es pot millorar i demana als partits polítics un esforç i una visió de futur per continuar negociant.
Avui també hi ha novetats sobre el cas La Vida Islados. El jutjat ha donat 10 dies a les parts per formular l'escrit d'acusació que pot seure al banc dels acusats al president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
L'advocat de la interventora del Consell, Marian Tur, que acusa de lesions psicològiques al president, assegura que Marí podria haver comès 4 delictes: prevaricació, tràfic d'influències, lesions psicològiques i coaccions. El que s'ha d'esclarir en un possible judici és si es va cometre un delicte en la contractació del vídeo promocional de La Vida Islados i si el president va coaccionar la interventora per les seves discrepàncies durant la tramitació de la campanya. David Salvà, advocat de la interventora, demanarà pena de presó per al president.
La idea en un principio por el delito de lesiones psicológicas, que es lo que más preocupa a la señora Tur, que consideramos que puede haber sido puede haber sido una víctima de un presunto delito de lesiones, ahí sí que la idea es que tiene una pena de prisión superior a 2 años. El resto estamos estudiando técnica y jurídicamente qué pena hay que pedir para ajustarnos a las reglas que establece el Código Penal. Y prefiero, de momento, no decir nada.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Avui també destacàvem que dijous que ve els pagesos de Mallorca protestaran en 2 actes diferents per la firma de l'acord comercial amb el Mercosur. Unió de Pagesos s'ha desmarcat de la concentració d'Asaja, UPA i cooperatives que faran en un restaurant del Pla de l'Illa i està estudiant fer una acció de suport al producte local.
Unió de Pagesos vol fer ben visible el seu rebuig a Mercosur i el suport al producte local. A banda de la protesta que preparen per dijous que ve, han començat a presentar mocions als ajuntaments per demanar el seu compromís amb el sector i el producte local. Joan Gaià, coordinador d'Unió de Pagesos, confia obtenir el compromís dels consistoris.
Perquè l'administració, els ciutadans i que, per tant, els pagesos també tenim més a prop, val? I precisament els demanem que s'apanyin. Perquè, clar, els partits a Europa són molt valents, perquè tenen la gent molt enfora. I que diguin arruïnats, no, jo vull que arribi vedella de Brasil engreixada amb hormones i amb antibiòtics prohibits d'Europa. Si us ho digui.
Unió de Pagesos demana als consistoris rebuig a Mercosur que es comprometin a demanar recursos al govern per pal·liar la pèrdua d'ingressos arran de la nova PAC i simplificació administrativa.
També destacam que més de 470 migrants han fet ús de les instal·lacions de primera assistència i acolliment de migrants del Port de Palma d'ençà que es va habilitar a principis de desembre de l'any passat. Un espai de 600 metres quadrats que de moment només rep homes majors d'edat i on no passen més de 24 o 30 hores abans d'agafar el vaixell fins a Barcelona, València i Dénia. En total, pels ports de les illes, durant els darrers 3 mesos, han passat més d'un miler de migrants pels mòduls d'atenció de trànsit.
Les instal·lacions de Palma tenen capacitat per acollir de manera temporal fins a 154 persones que tenen a la seva disposició llits, dutxes, banys i un menjador. A més, tenen accés a internet, calefacció, servei de traducció i interpretació i atenció mèdica. Durant els pics migratoris registrats en els darrers mesos, s'han arribat a atendre fins a 102 persones migrants alhora. El delegat del Govern Central a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha visitat avui migdia aquest espai, acompanyat de la directora general d'Atenció Humanitària i del Sistema d'Acolliment de Protecció Internacional, Paloma Favieres.
Dignificar la estancia que aquí a veces tenían de 24, incluso en alguna ocasión hasta de 48 horas, hasta que encontrábamos plaza en esos ferries que pudieran conectar Carles, con Denia, con Valencia, con Barcelona, para bien entrar en el circuito humanitario de Cruz Roja, donde se les puede acoger en diversos centros de la península, o bien ellos mismos continuar su viaje migratorio.
Recorden que abans d'arribar a aquestes instal·lacions, els migrants han hagut de passar el procés d'afiliació que fa la Policia Nacional a la seva arribada a Mallorca. Segons delegació de govern, la majoria dels migrants que arriben a l'illa són homes, les dones solen fer-ho en unitats familiars i és directament la ruta humanitària de Creu Roja qui gestiona el seu acolliment. Aproximadament la meitat de les persones ateses són magrebines i l'altra meitat subsaharianes.
El govern de part seva considera que els ports no són el millor espai per ubicar aquests mòduls d'atenció temporal a persones migrants en trànsit. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, diu que no pot ser que aquesta sigui l'única política migratòria que el govern d'Espanya aplica a les illes.
Costa ha admès obertament que es tracta també d'una qüestió d'imatge i ha carregat amb duresa contra l'executiu espanyol.
No se'ls hi cau, si m'ho permeten dir així, sa cara de vergonya de que aquesta sigui l'actuació que han pres des de la delegació del govern aquí a les Illes Balears? Creuen que és admissible els milers, perquè és així, de sers humans que perden la vida en aquesta tràgica ruta?
D'altra banda, el govern ha impugnat el quart trasllat d'un menor immigrant no acompanyat procedent de les Canàries cap a les illes.
Dues i 25, la Policia Nacional de Palma ha detingut a quatre homes per un delicte de tentativa d'assassinat i un altre de robatori amb violència. Un jove va perdre l'ull després d'aquesta agressió extremadament violenta que va ocórrer la matinada del passat de 10 de gener a la plaça de Cuadrado.
Segons la policia, el grup d'agressors tenia per objectiu robar les pertinences de dos joves que estaven en aquesta plaça de Palma. Un d'ells, el qual varen ferir amb més gravetat, el varen immobilitzar a terra i el varen apunyalar a la cara. A conseqüència d'aquest atac, ha perdut l'ull. Després que les víctimes interposessin una denúncia, els quatre autors dels fets varen ser localitzats i avui a hora baixa passaran a disposició judicial.
I atenció a aquesta notícia. Aturats els serveis electrònics del Consell de Formentera per una incidència de seguretat. No funcionen la seu electrònica ni el registre telemàtic. L'equip del Consell treballa per determinar l'abast d'aquesta incidència que ja està comunicada al Centre d'Operacions de Ciberseguretat. Ens ho conta l'Ena Trinidad.
En les darreres hores, els sistemes de monitoratge han detectat una incidència de seguretat als servidors corporatius. El Consell de Formentera ha decidit desconnectar preventivament els sistemes i restringir l'accés extern amb l'objectiu de contenir la incidència i garantir la confidencialitat i integritat de les dades que gestiona. L'atenció presencial a les oficines d'atenció ciutadana OAC i l'atenció telefònica es mantenen operatives, tot i que els tràmits que requereixen accés als sistemes informàtics no es poden realitzar. Així ho han confirmat algunes usuaris afectades.
Ayer llevo intentando acceder por internet en la OAC y me daba problemas, entonces esta mañana se suponía que se iban a arreglar, lo he intentado otra vez y siguen los problemas.
Con unos papeles para la zona azul y bueno, y no hay sistema, toda la parte ciber no funciona.
Ahora me he enterado, pero yo creo que... ¿Porque ha estado un hackeo o qué?
Que esperemos que se resuelva pronto, porque es un problema para quien necesite alguna documentación, algún documento de l'OAC.
Des del Consell asseguren que la reactivació dels serveis només es durà a terme quan es pugui garantir la seguretat total de les connexions.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La borrasca Ingrid ja colpeja el nord peninsular i ha deixat molt de vent, pluges, calabruix i fins i tot neu en cotes molt baixes, cosa que ha obligat a restringir el trànsit de camions per bona part de la xarxa viària de la Maseta. Aquest fet està provocant el desabastiment d'aliments i altres productes a la meitat nord de l'estat. També un temporal marítim que ha fet activar l'avís vermell a la costa gallega amb onades de fins a 9 metres.
Els incidents que està deixant Ingrid al nord de la península són ja centenars. Carreteres tallades, accidents pel gel a l'asfalt, vols cancel·lats i despreniments de talussos. També s'han suspès les classes a molts de municipis gallecs. A més, des d'aquesta matinada, mig miler de camions i altres vehicles de gran tonatge en direcció a Galícia han quedat aturats a Zamora després que la DGT els hagi prohibit transitar per l'autovia de les Ries Baixes i per altres carreteres. Un fet que ha indignat a molt de camioners que ho han expressat així als micròfons de Televisió Espanyola.
Voy a dar una vuelta que me supone a lo mejor de 2 a 3 horas.
La carretera está limpia. Otra cosa que dijeran que está nevado y no han quitado la nieve.
Bueno, ahora está, ya está limpia. Está transitable.
Supuestamente hasta mañana no podemos arrancar. Yo voy cargado de quesos que tenía que entregar y no llegan los quesos.
A les províncies de Castella i Lleó, a Sòria, també han activat els seus plans d'emergència davant les fortes nevades previstes.
I també destacam que la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés cita Alberto Núñez Feijóo pel proper 2 de febrer. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30. Temps ara per la informació de cadascuna de les illes aquí a IB3 Ràdio.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Emergències activat al Pla d'Arbal per donar suport en l'esfondrament de roques i arbres. Esportles, Marta Puyaldo, bon dia.
Bon dia. El succés a la zona d'Esverger ha provocat que dos habitatges hagin quedat aïllats, tot i que no s'han registrat víctimes ni persones ferides.
La família de la casa esfondrada a Manacor continua amb la recerca d'un habitatge per poder viure de manera permanent.
El bala de Manacor, Miquel Oliver, ha fet una crida a la ciutadania per trobar un contracte de lloguer per la família de la casa esfondrada la passada setmana i que va provocar la mort d'un jove de 18 anys.
I l'Ajuntament de Llucmajor ha rebut més de 20 propostes per al nou teatre recreatiu Cascoix.
Formen part del concurs d'idees que ha posat en marxa el consistori per a la rehabilitació i reforma de l'antic cinema.
Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontramos tráfico denso en lo que son las llegadas a Palma, desde la autopista de Inca y carretera de Valdemosa en el enlace con la vía de cintura. Ya allí en la vía de cintura a estas horas encontramos retención, sobre todo en sentido aeropuerto, desde la altura de la salida de Sonra Piña hasta la altura de la salida de la autopista de Inca. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Gracias, Laura. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Udem, en titular, s'ha activat el Pla Territorial de Protecció Civil de les Balears per mort de la llavissada de roques de grans dimensions i arbres esporles.
El despreniment de roques de gran mida, juntament amb diversos pins, s'ha produït al voltant de les 10 a la zona d'Esverger. Com a conseqüència del succés, s'ha hagut de tallar la carretera afectada, fet que ha deixat aïllats dos habitatges de la zona. Tot i l'afectació viària, no s'han registrat danys personals ni persones ferides, i les persones residents, els habitatges aïllats, no es troben en perill.
D'altra banda, una grua s'ha enduit al veler que va quedar varat pel temporal a Porto Colom. El dia després de la llevantada és dia de fer balanç i de reparar danys. Un hotel de primera línia també n'ha sortit malparat per les pedres que arrossega el temporal.
La força de la mà va arrossegar l'embarcació fins a treure-la de la mà. Avui el retiraven i se l'enduien al taller. És la imatge més visible de l'endemà del temporal a Porto Colom. L'altra, els desperfectes d'un hotel ubicat a primera línia, amb la caseta dels comptadors encara destrossada i pedres per l'exterior. Els veïnats encara tenen ben present el que va passar ahir.
Muy fuerte, se sentía de mi casa el mar y da un poquito de miedo.
Sí, arribaban casa y esas casas.
Muy mal tiempo y muchas olas. Y la chica que está al lado, que no quiere salir, vive al lado del mar y la agua casi se le lleva a su casa.
Tot i que el temporal, diuen, no ha estat tan fort com el Glòria, el 2020 tenen clar que el millor és quedar a casa, ja que el mal temps continuarà.
No fue tan fuerte como aquel de allí, pero sí que las olas eran muy altas. Eran muy altas, habían piedras, había de todo. Pero...
Fatal, fatal. Y va a venir peor. Así que cuidaros porque hace mucho frío.
Anirem alerta, quedarem a casa.
També s'han vist conseqüències al port de Pollença, ja també hi ha un veler que ha quedat varat a la platja de la Gola. Aquesta badia està plena d'amarraments il·legals que acaben varats amb un cost elevat per la badia. Per la badia.
La badia de Pollença està saturada d'embarcacions que fondegen sense permís. Tant el Club Nàutic com l'Ajuntament han de treballar per retirar unes embarcacions que, en alguns casos, fa anys que estan abandonades. Estefi Pozo és regidora de Medi Ambient.
Ja no s'esvent o que vengui un temporal. Aquestes embarcacions no acabarien a terra si no fos perquè estan fondejades de forma irregular dintre de la nostra badia, que això té per les nostres aigües, per la qualitat de les aigües de la nostra badia, i sobretot l'impacte mediambiental i visual que genera aquestes embarcacions.
Ports de les Balears ha requerit a l'Estat les competències d'aquesta zona costanera del nord de l'illa per poder posar ordre.
Sí que s'ha de trobar una solució, que seria un camp regulat. Clar, un camp regulat de quina forma, no? Perquè primer, abans de fer un camp, haurem de llevar tot el que hi ha. I això és la nostra lluita, primer llevar el que hi ha, per després poder fer tots els estudis mediambientals que calen per saber quina és la càrrega que pot suportar la nostra badia.
En el cas de l'embarcació varada, l'Ajuntament ha confirmat que té matrícula i es pot identificar el propietari, que se n'haurà de fer càrrec de la retirada i el desballestament del veler o sotmetre's a un procés administratiu penal per abandonament.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:36, la Direcció General de Trànsit ha anunciat que hi haurà restriccions a les carreteres de l'illa amb motiu de l'eclipsi solar que es podrà veure el mes d'agost.
Mesures especials com, per exemple, la limitació de proves esportives, també del transport de mercaderies, la regulació de certs carrils específics i la prohibició d'avançaments en trams i dates concretes. Fernando Rubio és el conseller insular de Mobilitat.
En el si d'aquestes comissions i d'aquests grups se farà aquesta tasca i aquesta feina de coordinació, i segur pues, que sortirà aquest tema de la DGT i de possible tall de la circulació, si és el cas i se considera que efectivament s'ha de fer.
Recordem que la Serra de Tramuntana és un dels punts amb millor visibilitat per observar aquest eclipsi de sol total que es produirà el 12 d'agost i que s'espera una gran afluència de públic. A les Balears s'ha creat una comissió per garantir la seguretat de tots els visitants.
Mentrestant, la família de la casa esfondrada al carrer de Sant Francesc de Manacor, que va perdre el seu fill de 18 anys, continua amb la recerca d'un habitatge per poder viure de manera permanent. I que vespre, al programa 5 dies d'IB3 Televisió, els van entrevistar.
El batlle de Manacor, Miquel Oliver, ha insistit a la ciutadania per trobar un contracte de lloguer per la família de la casa esfondrada la setmana passada i que va provocar la mort del jove Miguel Ángel Flores. Escoltam el seu pare.
Esa ayuda ahora es... Es más que necesaria y a todas las personas de Manacor, al que tuviera esa vivienda, se lo agradeceríamos con toda el alma, de verdad, de todo corazón.
Com a recurs d'emergència, el consistori manacorí ha posat un habitatge a disposició de la família perquè es pugui allotjar de manera temporal, però ara cercen un lloc permanent on viure.
De una vivienda temporal, pero sí necesitamos un sitio permanente donde estar.
Mentrestant, continuen les tasques d'apuntalament de la casa esfondrada. Posteriorment, els tècnics hi podran accedir per tractar de determinar les causes de l'accident.
I l'Ajuntament de Muro invertirà 240.000 euros per revisar el seu Pla General d'Ordenació Urbana i també redactarà un pla especial per establir unes bases per regular el bé comunal de les casetes dels capellans.
Així es va aprovar el pla de desembre, tot per ordenar aquesta zona on els veïnats han reformat els habitatges, tot i no ser de la seva propietat, sinó d'una concessió administrativa. L'objectiu és dotar la xarxa de sanejament al nucli i connectar-lo a la futura depuradora. Miquel Porquer és el batlle de Muro.
Aquesta concessió és especial perquè està dins damunt un sòl comunal, és a dir, de tots els murers. Per tant, això l'únic que hem de fer és intentar reorganitzar i organitzar tot el que és la secreta dels capellans. bàsicament per mos defensar davant la incursió que mos va fer Costes, on va intentar moure la línia de costa i que fa reserva de domini públic.
L'Ajuntament de Santanyí ha finalitzat les obres de millora i asfaltatge del camí de Cala Llombards. La principal via d'accés al nucli a aquesta intervenció ha suposat una inversió de prop de 900.000 euros.
El projecte ha consistit en la renovació total d'un tram de gairebé 3 quilòmetres, el qual connecta la rotonda de la carretera MA6100 amb l'entrada a Cala Llombards. Els treballs han servit per solucionar el deteriorament del ferm mitjançant el reforç de l'estructura i l'aplicació d'una nova capa d'aglomerat. A més de la millora del paviment, s'han duit a terme actuacions clau per evitar les inundacions que patia la via en èpoques de pluges intenses. Així mateix, s'ha renovat tota la senyalització horitzontal i vertical.
I a Palma, Maia incorpora 3 nous camions recol·lectors a la seva flota per reforçar la recollida de la fracció orgànica. Els nous vehicles compten amb el 82% del finançament Next Generation d'Europa i permetran planificar nous serveis de recollida tant comercial com domiciliària.
Aquests vehicles es destinaran principalment al servei de recollida comercial porta a porta en els polígons industrials i a l'ampliació del servei de recollida separada porta a porta del sector Horeca a la zona de Platja de Palma. Els vehicles incorporats són camions de nova generació equipats amb una tecnologia de gas natural comprimit i eficients per reduir de manera significativa els contaminants. La inversió ha estat de prop de 650.000 euros.
I Palma Activa organitza una nova jornada de selecció de personal amb la cadena Supermercats Dia amb l'objectiu de cobrir una cinquantena de llocs de feina a diferents establiments que la cadena obrirà en les pròximes setmanes a ciutat.
Aquesta jornada es farà el dia 9 de febrer a Palma Activa i s'emmarca en el programa de jornades de selecció impulsat per CORT per posar en contacte directe empreses que necessiten incorporar personal i persones en cerca activa de feina, facilitant així processos de selecció àgils i eficients. Les persones interessades a participar en la pròxima jornada per a la selecció de personal poden inscriure's a través de la pàgina web de Palma Activa, des d'on es gestionarà l'accés al procés.
I a l'Aro, el grup municipal socialista denuncia la deixadesa i la manca de previsió de l'equip de govern davant la situació del camí Vell d'Orient, utilitzat com a ruta alternativa d'accés al municipi.
Segons els socialistes, al passat mes de setembre ja varen advertir dels riscos i varen presentar propostes concretes per garantir la seguretat viària, però no se'ls va fer cas i ara diuen que les conseqüències d'aquesta inacció són evidents. Una via completament deteriorada, amb clots, canonades d'aigua insuficients i un estat del ferm incompatible amb el volum de trànsit que suporta, agreujat per les pluges recents. Per això demanen que s'actuï de manera immediata.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I el teatre principal d'Inca aixeca avui vespre al Talom l'única funció de llogatera, protagonitzada per l'actriu mallorquina Júlia Trullol, afronta un problema ben actual, la crisi de l'habitatge.
Hola, què tal? No sóc la propietària, sóc la llogatera.
Llogatera és una lota que es veu obligada a deixar el seu pis de 38 metres quadrats. A partir d'aquest moment haurà d'enfrontar-se a les seves pors, al futur, les expectatives i el fracàs, la precarietat, la soledat i la seva dificultat per passar l'acció.
En clau de comèdia ens convida a reflexionar sobre la justícia, la vulnerabilitat i la necessitat de canvi.
L'obra, escrita per l'andalús Paco Gámez, un dels autors teatrals espanyols més guardonats de la seva generació, ha estat traduïda, adaptada i dirigida per Rubén de Guia i és protagonitzada per l'actriu mallorquina Júlia Trullol, una de les cofundadores de La Calòrica i que també ha format part de la companyia lliure de Teatre Lliure. Es podrà veure avui, a les 8 del capvespre, en el Teatre Principal d'Inca, en una única funció.
I ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Llucmajor ha rebut més de 20 propostes per al nou teatre recreatiu que es coix, formen part del concurs d'idees que ha posat en marxa el Consistori per a la rehabilitació i reforma de l'antic cinema.
Les propostes seran valorades durant la primera setmana de febrer per un jurat especialitzat constituït segons les bases del concurs i integrat per personal tècnic municipal, arquitectes designat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Balears i un arquitecte de reconegut prestigi estatal, Josep Llinàs Cardona. La presidenta del jurat és la Balassa de Llucmajor, així que les coles, l'avaluació de les propostes es durà a terme de manera anònima seguint estrictament els criteris establerts en les bases del concurs.
I per la mare de música, perquè ja són a l'illa els 3 membres del grup escocès Los Rochester. It's time to mess around. Before I'm in the ground. I'll be alone.
Processors Los Rochester actuaran avui vespre a la sala La Movida, a Palma, on presentaran el seu darrer disc publicat l'any passat, Més d'ara. D'ençà que es va crear fa quasi dues dècades, Los Rochester s'ha convertit en tot un referent del rock and roll més clàssic al Regne Unit.
I més música ara, però, de quilòmetre zero, just sortida del forn. Es tracta d'Aigua salada del músic santamarier a Molet.
Una cançó que parla de la fragilitat que segueix després d'una ruptura plena de ferides obertes i a la qual encara pesa amb força l'estima. Aigua salada és el darrer avançament del tercer disc de Molet, que es publicarà aquest 2026. Una peça en què aplega amb naturalitat la sonoritat folk amb sintetitzadors i bases electròniques que marquen la seva nova proposta musical.
Amb aquestes propostes arribem a les 2:45. Continuem la informació aquí a Vita Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts. Temps ara per a la informació esportiva. La Barca Menorca jugarà les semifinals de la Copa de la Reina de Vòlei. Gavi Forteza, bon dia.
A les gallegues de l'Arenal MB per 3-1 i demà s'enfrontaran al Cajasol. Té tota l'actualitat de l'equip menorquí el nostre company Miquel Cardona. Miquel, bon dia.
Bon dia. La Barca de Menorca jugarà la vuitena semifinal de la Copa de la Reina de la història del club. El vigent campió de la competició del CAO es va imposar per 3-16-1 a l'Arenal MB de Lugo. Malgrat perdre la primera mànega, l'equip de Ciutadella va reaccionar i s'adjudicar els tres següents parcials amb autoritat: 25-21, 25-20 i 25-18. Les de Pep Llorenç han recuperat a temps la seva versió més fiable i trenca així a Tenerife una ratxa de 3 derrotes inclosa a la final de la Supercopa. Sentim l'entrenador menorquí.
Avui hem tingut diverses dificultats de superar, no? que veníem de perdre diversos partits, cobríem aquest campionat i a més que hem perdut el primer set. I havia que rompre moltes coses, però jo crec que a partir del tercer i el quart sí que l'equip s'ha mullat i han demostrat que érem millors avui i, per tant, mereixedors d'aquesta classificació per semifinals.
La punta argentina Camila Iruela va ser la màxima anotadora del partit amb 18 punts. Una altra jugadora destacada va ser la brasilera Marcela Amaral. Actuant en aquesta ocasió com a oposada, la cocapitana va aportar 10 punts i deixa enrere així el mal son de la lesió de la final de 2025 a Ciutadella. La sentim.
En realidad fue un partido muy, muy complicado. Ya sabíamos que un partido de estrena siempre es muy difícil, aún contra Lugo, que viene creciendo durante la temporada. Pero bueno, hemos salido con un resultado muy positivo y ahora nos toca descansar un poquito mañana para volver a sábado muy centradas para semi.
I el rival per aquesta primera semifinal serà el Cajasol de Luis Sansó. L'equip de Sevilla va eliminar l'Alo Rioja per un clar 0-3. El darrer precedent entre l'Andaluses i la Barca és ben recent, tot just de dissabte passat, i el Cajasol es va imposar per 3-16-1 amb una gran actuació de la central de Vilafranca de Bonany. La semifinal serà demà a partir de les 6 i la podreu seguir pel web d'IB3.
Parlem ara de futbol perquè el Mallorca prepara el partit contra l'Atlètic de Madrid.
L'equip mallorquinista visitarà l'estadi Metropolitano diumenge a partir de les 2 amb la baixa segura de Morlanes, la possible tornada de Raillo i el dubte de Cumbula i Lato. Encara que el protagonista és altre, és Omar Mascarell. El migcampista canari acaba contracte el 30 de juny i pot negociar, més tenint en compte que encara espera l'oferta de renovació del club mallorquinista. Dit això, el jugador té una oferta molt important del Brasil, d'un equip gran que podria fins i tot pagar un traspàs en aquest mes de gener. Del cas Mascarell parla Alfonso Díaz, cap de negoci del club.
Sinceramente, ayer estuve de viaje de trabajo fuera, no he hablado con Pablo y sé que lo que habéis leído vosotros, pero poco más, no sé decirte.
D'altra banda, el club ahir va retre homenatge als socis abonats amb 50 o més anys de fidelitat al Mallorca. Sentim Alfonso Díaz.
Y creo que tocaba, ¿no?, hacer un homenaje a toda esa afición, ¿no?, a esos abonados que llevan tantos años sufriendo, ¿no?, y también viviendo grandes momentos, pero sobre todo ese premio a la fidelidad, ¿no?, de tantos años, estos 50 años o incluso más, que han estado ahí al lado del Mallorca, ¿no?, y en los buenos y en los malos momentos, con lo cual, bueno, orgullosos de ellos y por todo lo que han dado a este club.
Sentim aficionats mallorquinistes que varen rebre la medalla del club.
Sí, avui és un dia important. Sí. Venim amb una il·lusió que no veiis.
Molt content de venir, molt content. Aquests 50 anys de mallorquisme.
Això és de l'inici de sang. Això, ja ho diuen, això del Mallorca és un sentiment.
Sentiment i sempre ho serà.
Jo sempre dic a la meva dona, dic que m'enterro en la camiseta del Mallorca.
I encara en queden, fins que el cuerpo aguante, diguéssim. Ja ho veurem, eh?
Mon pare és soci, meu fill és soci, les meves netes són socis també. El Mallorca sempre.
Pel que fa al mercat de fitxatges, Alfonso Díaz passa la pilota a la direcció esportiva de Pablo Ortells.
Pablo y toda la parte deportiva, ¿no?, pues están trabajando, todo su equipo están trabajando para tratar de reforzar al equipo y, bueno, ya yo creo que Pablo también lo comentó el otro día, ¿no?, pues a ver si hay alguna incorporación y trabajando en ello. Tanto Pablo como su equipo saben buscar cuál es el mejor sitio para el equipo, para que los jugadores rindan, para que crezcan. I, òbviament, buscaran totes les opcions possibles per a qualsevol jugador.
Finalment, el dirigent mallorquinista també va fer una referència a la possibilitat de que arribi al club un fons d'inversió per entrar a la propietat.
Esto es algo común en muchos clubes de la Liga en Europa, que a veces más fondos, ¿no?, de inversión que vienen de Asia, que vienen de Estados Unidos, que tienen interés en invertir en el fútbol y en comprar clubes de fútbol. Y esto es algo más normal de lo que os pensáis. Que hayan llamadas, que hayan... Pero bueno, la respuesta siempre ha sido que no, que el club no se vende y la propiedad está en este club desde hace 10 años.
En futbol de segona federació, el líder poblense rep demà a Sa Pobla el Barça Atlètic. El president poblè, Miquel Bennàssar Molondro, diu que és un somni rebre el Barça sent el líder al poblense.
Sí, la veritat que sí que hagués estat somiar, perquè el primer, quan surt el calendari, mires... Els equips, primer de ser Balears, quan vendran i quan vendrà el Barcelona, i era una fetxa marcada i mai mos esperàvem anar per davant d'ells. Per nosaltres és un orgull i un honor per aquest Barcelona demà i amb una situació un poc privilegiada que a nosaltres és molt important aquí on estem. Estem primer classificats.
Per la seva part, l'Atleti Balears en rebrà diumenge al COE, al Torrent, a l'estadi Balear, a partir de les 12 del migdia, i ja podrà comptar, si té tota la documentació, amb el darrer fitxatge, el davanter de 25 anys, Àlex Pachón, procedent de l'Unionistes de Salamanca. Sentim l'entrenador blanc i blau, Luis Blanco, parlant del rival, el Torrent.
Un equipo que está teniendo esa intención de querer mejorar, porque en el mercado de invierno se ha visto muy claro, y nosotros necesitamos... tener un ritmo muy alto de juego.
Canviem d'esport i ara parlem de bàsquet perquè demà l'Azul Marino visita el Celta a la Lliga Challenge.
Serà el partit de la jornada. L'equip mallorquí du 16 victòries en 16 partits i l'equip gallec només ha perdut un partit, el que va jugar a Palma a la primera volta. Alberto Antuña és l'entrenador de l'Azul Marino.
De los mejores partidos en la historia de la competición, ¿no? Para ellas yo creo que era una final. Una final de poder agarrarse a tener las mismas opciones que nosotros para luchar por el ascenso directo. Y creo que para nosotras, más que una final, era una oportunidad de poder dar un paso muy grande dejando a un rival como Celta, bueno, a tres victorias, porque serían dos y el Averá serían tres. Yo creo que Azul Marino es favorito siempre.
El partit se jugarà demà a les 7 del vespre a Vigo.
Mentrestant, en futbol sala Espanya debut avui a l'Eurocopa.
I ho farà amb el jugador Mario Rivillos, de l'Illes Balears Palma Futsal, com a capità de la selecció espanyola. Rivillos diu que no hi ha rival petit a una Eurocopa.
En un europeo no hay rival pequeño y todos los rivales van a ser difíciles. Y está claro que nuestro grupo no va a ser menos. Es un partido, para nosotros son partidos de vida o muerte y para ellos también. Y a un partido puede pasar cualquier cosa. Para nosotros son finales y tenemos que salir con la misma mentalidad a todos los partidos porque no queremos ninguna sorpresa.
Espanya debuta davant Eslovènia. El veterà jugador madrileny parla del que significa per ell haver tornat a la selecció i jugar aquesta Eurocopa.
significa mucho, mucha ilusión, mucho trabajo detrás para poder tener la oportunidad de poder estar aquí y la verdad que muy feliz y deseando empezar, deseando de hacer un gran europeo y ojalá podamos conseguir el objetivo que es tener la Copa España.
Sobre la seva ascendència a l'equip com a líder i capità, Rivillos diu el següent.
Bueno, yo creo que más que liderar es aportar mi granito de arena, ¿no? Toda la experiencia a nivel competitivo que siempre he tenido, contagiárselo a mis compañeros. Y bueno, yo creo que es un cúmulo de jugadores que todo salga bien, ¿no? No solo depende de una persona. Así que todos confiamos en el compañero y vamos a ir a por todas.
El debut serà a les 8:30, oferit per Teledeporte contra un dels anfitrions, Eslovènia.
I en ciclisme, demà comença la Challenge femenina.
Serà la tercera edició i començarà demà amb el primer trofeu amb sortida de Marratxí i arribava al Puig de Sant Salvador de Felanitx. Diumenge, el trofeu Llucmajor i dilluns, Pinissalem, Port d'Andratx. I acabam amb un apunt de tennis. A l'Obert d'Austràlia, Carlos Alcaraz ha superat avui la tercera ronda i el pròxim rival serà el nord-americà Tommy Paul.
Són les 2:54. Fins aquí la informació esportiva. Ara fem un repàs a la cartellera.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
És divendres i sonen els pianos, vol dir que és dia d'estrenes de cinema, una setmana amb bones propostes, una de les quals, amb Globus d'Or inclòs, que s'estrena. Toni Escanellas, bon dia.
Bon dia, i començam per la de més a prop. És una espanyola que protagonitza Òscar Casas, Ídolos.
¿Recuerdas cuando te dije que si tenía algo interesante te llamaría? Te vamos a probar para ver si eres nuestro próximo piloto en el Mundial.
Este piloto está hecho a tu medida.
No s'han complicat molt la vida a l'hora de cercar, a veure si vos sona un corredor de motos jove, fogós, que entrena son pare, en qui no es du bé. Després li afegeixen un parell d'enemics, una història d'amor, i ja ho tenen tot. Està bé que, això sí, que un dels cameos que destaquen és ni més ni manco que Marc Márquez. I d'una pel·lícula que parla de ser despietats a la pista a una que du per títol, això mateix, Mercy, sin piedad, en castellà.
Yo me encargo.
41196 para el posible atropello y fuga.
Una proposta inquietant, una distòpia que imagina un món en què la tecnologia, la intel·ligència artificial i la superpoblació fan que la justícia s'imparteixi per part d'una jutgessa virtual. Els acusats tenen 90 minuts per demostrar la innocència i, si no, pena capital. Chris Pratt, Rebecca Ferguson són els protagonistes d'aquesta proposta americana i un poc asfixiant. I, per acabar, Hamnet. Si ens heu escoltat, segur que vos sona, perquè els Globus d'Or va arrasar la història personal de Shakespeare en llums, amb ombres, amor, dolor, i que canviarà la perspectiva que tenim de l'artista segurament per sempre. Actors bons i emergents sota la batuta de la grandíssima Chloe Zhao, que no es queda amb la bona història, sinó que, a més, afegeix una gran música i una fotografia insuperable. Tres grans propostes, idò, un bon grapat d'estrenes secundàries que ja no acaben, de tot gènere i nacionalitat. Per tant, teniu on triar. Salut i cinema.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys...
El multipremiat i polifacètic actor Lluís Omar protagonitza a Palma Memòries d'Adriano, un viatge íntim al poder i la solitud. Arriba demà dissabte a les 6 al Principal. És un espectacle teatral basat en la novel·la homònima de Margarit Jursenar, un text de referència de la literatura del segle XX.
En la forma d'un testimoni en primera persona d'emperador romà Adrià, nascut a Hispània, i combina la grandesa del relat històric amb una profunda exploració interior.
Mis piernas hinchadas ya no me sostienen durante las largas ceremonias romanas. Me sofoco. Y tengo 60 años. He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada. Moriré en Tibur, en Roma, y una crisis de asfixia se encargará de la tarea. ¿Cuál de ellas me arrastrará? ¿La décima o la centésima? Todo está en eso.
Escoltaven l'actor Lluís Omàs, una falsa autobiografia, en termes teatrals, una falsa personificació. Adrià no viu el segle II, però el recorda. Aquest desplaçament de plans constitueix l'univers del muntatge, amb un llenguatge d'alt lirisme i una clara admiració pel seu perfil hel·lenístic. Omà mostra que és un governant savi i poderós, però també sec, contradictori i profundament sol.
I ja teniu a totes les plataformes Mi Pequeña Bestia, el tercer single de Vidas Semipreciosas, el nou disc que traurà aviat a Nacho Vegas i del qual ja tenim amb aquest trastats.
Ja ho sentiu, si coneixeu Vegas, veureu que Mi Pequeña Bestia és una de les peces més lluminoses d'aquest disc que té al forn. La cançó transita entre la metacançó i el tema d'amor, amb influències que rematen a la tradició de la cançó d'autor, com sempre, i amb ecos de George Moustaki o de la poètica de Rosario Castellanos. D'alguna inopinada melodia hasta que con la magia surge la osadía
y hay palabras que suponen el molest. Han tocat les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest divendres 23 de gener, en el qual hem conegut el primer informe oficial sobre la tragèdia ferroviària d'Ademuz, que ha costat la vida a 45 persones. La principal hipòtesi fa pensar que la fractura de la via es va produir abans del pas del tren Irio. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, és a dir, abans que descarrilàs. El document de la Comissió d'Investigació afirma que el vagó 6 va sortir dels carrils perquè la via no tenia continuïtat, tenia un forat. De moment, els investigadors no descarten cap opció sobre la causa d'aquest trencament.
I passats ja els 3 dies de dol oficial per aquesta tragèdia, els partits han reprès la batalla política per cercar responsabilitats.
Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president d'haver desaparegut i ha instat el govern estatal a donar la cara i assumir els errors. Per la seva banda, Pedro Sánchez assegura que assumeixen totes les responsabilitats.
Si en el momento que más sufre la nación, si siempre que el país tiene que afrontar una gran tragedia, si cada vez que crecen los interrogantes el presidente del gobierno desaparece, entonces ¿para qué está?
Asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia. Evidentemente el daño es irreparable, pero las víctimas van a poder contar siempre con el gobierno ayudando en lo que haga falta.
Aquí a les Balears, davant la possible vaga de maquinistes a Mallorca, el govern ha volgut avui llançar un missatge de tranquil·litat, assegura que el tren és absolutament segur.
Fitur tanca les portes i ho fa amb un titular destacat. Ja hi ha data per a l'obertura del parador d'Eivissa.
Sí, d'aquí un mes, el pròxim 23 de febrer, ho ha anunciat a Fitur la secretària d'Estat de Turisme, la mallorquina Rosario Sánchez, que ha recordat que s'hi han invertit més de 40 milions d'euros. El parador tindrà 60 treballadors, part dels quals s'ajudaran allà mateix.
Avui també és notícia que Menorca aplicarà aquest estiu les primeres mesures per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
Ho farà amb un reglament provisional en el qual ja fa feina el Consell, s'ha creat un grup de treball i la setmana que ve tenen previst reunir-se en les navilieres. El sostre màxim de vehicles s'estableix a Menorca en 120.000.
A la plana política, el conseller Costa compareixerà en el Parlament per explicar el rebuig del govern a la proposta de finançament autonòmic.
Encara no hi ha data per a la compareixença del també vicepresident i portaveu de l'executiu. Per la seva banda, el PSI vol que sigui la presidenta Proens la que expliqui la negativa del govern a la proposta, mentre que avui també, per cert, la PIMEM ha manifestat el seu suport al nou finançament, això sí, en cautela.
També estan pendents en aquesta hora d'un despreniment de roques i arbres que ha deixat aïllats 2 habitatges i ha obligat a tallar una carretera a Esporles, a Mallorca.
Els habitants d'aquestes cases, però, no corren perill. Davant aquesta situació, la Direcció General d'Emergències ha activat el Pla Terval, és el Pla Territorial de Protecció Civil. El govern, en tot cas, fa una crida a la prudència davant la previsió de pluges d'aquest cap de setmana i demana la població que eviti zones de riscos com els talussos o penya-segats o els edificis en mal estat.
I els pagesos de Mallorca protestaran dijous per la firma de l'acord comercial amb el Mercosur. Això sí, ho faran dividits, ho faran en dos actes diferents.
Sí, perquè Unió de Pagesos s'ha desmarcat de la concentració de Saja, d'UPA i de cooperatives a un restaurant del Pla de Mallorca. Està estudiant fer una acció de suport al producte local. De fet, ja han començat a presentar mocions als ajuntaments per demanar el seu compromís amb el sector. Joan Gaià, coordinador d'Unió de Pagesos.
Aquesta administració, aquests ciutadans i que, per tant, els pagesos també tenim més a prop, val? I precisament els demanem que s'apanyin. Perquè, clar, els partits a Europa són molt valents, perquè tenen gent molt enfada.
Són les 3 i 4.